Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Els dimarts a aquesta hora de la tarda ja ho sabeu que disposem d'una estona per repassar la gestió municipal. Ho fem, doncs, podríem dir que sempre amb una excepció, que és quan entrem en allò que es coneix com període electoral d'unes eleccions municipals. I com que això passarà la setmana que ve, hem de dir-vos que aturarem parcialment o temporalment, podríem dir, aquest programa de la Casa de la Vila fins que hagin passat ja aquestes eleccions municipals del 28 de maig a partir de la setmana vinent. Per tant, avui és l'últim Casa de la Vila del que podem dir aquest mandat actual. I ens visita justament el regidor Aureli Ruiz. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
El regidor d'Hisenda i de Mobilitat. Per tant, parlarem de temes que tenen a veure amb Hisenda i Mobilitat. I dic justament perquè el ple municipal de la setmana passada, si tenia algun protagonisme, era sobretot en tema de números.
I tant. Em sembla que quasi tots els temes, per no dir tots, eren temes que m'afectaven a les meves àrees, no? Hi havia una mica de mobilitat, però la gran majoria tenia a veure amb Hisenda o serveis centrals.
Diguem. Doncs en parlem. Entre altres aspectes, es va donar compte del tancament de l'exercici de l'any anterior.
Exacte.
Donar compte vol dir que s'expliquen els números, com s'ha tancat, diguéssim, els números del pressupost del 2022. Amb uns números que van donar un resultat, al final, positiu, i que van deixar un calaix, em sembla que no només amb el superàvit, podríem dir, d'aquest any, sinó del que ja s'arrossegava, de 3.700.000 euros.
Sí, és el que diem el romanent. El romanent seria com unes reserves que la gent que més o menys estigui habituada als comptes de les empreses, serien l'acumulat de beneficis o pèrdues que hi ha hagut en tots els anys, no? Llavors, en aquest cas, aquest acumulat, que bàsicament respon als números del 2022, ha sortit de 3.700.000. És veritat que no és exactament la diferència entre ingressos i despeses, perquè aquí s'ha d'aplicar després un ajust que té a veure amb els impagats, amb ingressos que teòricament estaven comptabilitzats en anys anteriors i que per algun motiu s'han hagut de donar de baixa, o per, com deia, per fallits, que són persones que, persones, empreses o entitats que no poden fer front a aquest deute i s'ha hagut de donar fallit definitivament perquè són antics, o a vegades per petits ajustos també comptables que tenen a veure més amb aspectes de la comptabilitat pública, no? Que som una administració pública, i això fa que s'ajustin. Però bé, al final és el que en diem el romanent, vol dir allò que està disponible per poder utilitzar. Llavors nosaltres ja en el mateix ple, automàticament, vam agafar i ja vam proposar, no?, un destí per aquests 3 milions, bueno, per una part, pràcticament dels 3.700.000, per 3 milions hi ha de destinar alguna d'aquesta part.
Anem primer al tancament, sí, de l'exercici, perquè amb números positius, malgrat que era un any, el 2022, recordem-ho, en què els preus han pujat moltíssim a tot i a tothom. Preus d'electricitat, en general, a l'IPC, etc. No? Això també deu haver afectat a l'Ajuntament.
Sí, exacte. Nosaltres, per això dic que... Jo que vinc del món de l'empresa, i segurament la majoria de gent fa la seva economia més o menys domèstica i coneix com funcionen els comptes, no? Ingressos, despeses. No? És una cosa estranya perquè les comptabilitats dels ajuntaments funcionen d'una manera bastant diferent. Així, quan acabes l'any, no és exactament allò que tu vas pressupostar, a veure com ha acabat, que això és una manera de veure-ho, però aquí s'hi han d'afegir altres coses. Llavors, quan parlem de números positius, és agafar tot allò que tu has cobrat, o que teòricament has cobrat, les factures que tu has fet, no? Que per nosaltres bàsicament són els impostos, tot allò que has girat, això suma els ingressos. I després, a les despeses, es compta només exclusivament aquelles que paguem. No? Ho dic perquè no són aquelles que pressupostem. Per dir alguna cosa, si tu fas una obra que et durarà 3-4 anys, tu només impactaràs en aquell any el que has gastat en aquell any, aquella part de l'obra que has fet en aquell any. L'any següent serà la segona part, l'any tercer, la tercera, depèn de la durada que pugui tenir una obra, si és una obra molt gran, no? Llavors, nosaltres, exclusivament comptant lo de l'any, hem tingut aquest romanent positiu. Però també hem de tenir una previsió, que és que en els anys següents impactaran despeses que ja hem d'alguna manera demanat aquest any, hem començat aquest any. Ho dic perquè això ha fet que tinguéssim aquest romanent positiu. Però tenien en compte, només si calculem el pressupost, tot el que ja tenim previst pels anys següents, però que hem començat a treballar aquest any, tindríem resultats negatius. Això és important. Per què aquests resultats negatius? Sobretot perquè hi ha hagut altres despeses que se'ns han disparat. Perquè pressupostàriament sí que ho teníem previst. Però, en canvi, les despeses de la llum i del gas, que se'ns han incrementat molt, inicialment no les havíem previst així, les havíem previst amb números similars a anys anteriors. Perquè es feu una idea, l'Ajuntament anualment gasta al voltant d'un milió d'euros en despeses energètiques, és a dir, amb electricitat i amb gas. En electricitat, pràcticament la meitat és amb l'enllumenat públic, o sigui, l'enllumenat dels carrers. Lògicament, això té una despesa molt important. Estem parlant de molts punts de llum, molts carrers doncs, que s'han d'il·luminar, i, com veieu, aquests números grossos, que ho són, doncs bé, era una mica una certa previsió. Cada any teníem sempre una mica d'excedent, és a dir, sobraven diners dels que havíem previst, perquè, evidentment, no saps mai el consum si serà més alt o més baix, o el preu de l'energia si pujarà o baixarà. Però l'any passat el preu va pujar moltíssim. Imagineu si va ser molt, que hem gastat pràcticament més de 500.000 euros més que l'any anterior. No? O sigui, havíem previst un milió i hem acabat gastant un milió i mig. Clar, això ha tingut un impacte molt fort en el pressupost. És a dir, hem hagut d'agafar aquests diners d'altres llocs on hem pogut rascar per poder pagar les factures de la llum. El problema és que això que estic explicant segurament li ha passat a molta gent. O sigui, segurament moltes famílies, empreses que ens puguin sentir hauran dit, ostres, doncs sí, l'any passat nosaltres ho vam notar, sobretot a la segona part de l'any, més que al principi, que tot i que va haver unes certes incerteses, però l'impacte gros va ser cap a finals de l'any. És més, inclús molta gent m'ha explicat, no, que les primeres factures del 2023 encara arriben en xifres bastant altes, i sobretot per temes del gas, canvis tarifaris, bueno, i tot això les empreses estan, suposo que, mirant. Llàstima és que després, quan veus que els números de les empreses tenen resultats tan positius, dius, home, potser s'han aprofitat una mica de tot plegat, eh? Però bueno.
El que sobte, el que no acabem d'entendre, ja sé que ens ho has explicat ara, però sí, necessitem una segona explicació, sí, és que havent-hi doncs, aquesta puja, vostè ens deia, de 500.000 euros més del previst, sí, de llum, per usar, sí, el cas, no? Com al final hi ha hagut un superàvit a, sí, l'Ajuntament? Com pot,
exacte,
ser això?
Bé, com deia, per diversos aspectes. Un té a veure amb el superàvit sempre és la diferència entre els ingressos i les despeses. Bueno, diferència ben bé no. Vull dir, tu havies previst... No? Quan fem el pressupost, explico bé des del principi, perquè igual costarà una mica entendre. Quan fem el pressupost, nosaltres diem que ingressem 10 i gastem 10. O sigui, l'equilibrem. Sempre és obligació presentar un pressupost equilibrat. El problema està que tu no saps si ingressaràs els 10 i no saps si amb els 10 que tu has previst gastar en tindràs prou, no? Llavors, què ens ha passat amb els ingressos? Nosaltres ho havíem previst, en aquest cas, ingressar 10, i n'hem ingressat 10. O sigui, justament hem clavat. Ha sigut curiós, he de dir, perquè ha sigut clavat. Val a dir que no són 10, són 50, però bueno, jo he fet perquè s'entengués l'exemple. Però bueno, havia previst X i he ingressat X. Exactament el mateix. És curiós, eh? Ja dic, no és fàcil quadrar-ho d'aquesta manera. En canvi, en les despeses, nosaltres havíem previst gastar 10 i hem gastat una mica menys que 10. El que passa que normalment sempre en teníem més marge que això. L'avantatge ha sigut que, malgrat el consum energètic i tot el que hi ha hagut al darrere, hem sigut capaços d'ajustar el pressupost, o sigui, d'anar-lo acompassant durant tot l'any per gastar pràcticament els 10 que teníem previstos per les despeses. Ens ha quadrat bastant bé. Hem tingut una mica d'excedent. Algú pot pensar, home, 3 milions, déu-n'hi-do. Però sí, tingues en compte que nosaltres el pressupost, com he dit fa un moment, el pressupost de l'Ajuntament són quasi 60 milions, no? O sigui, 3 milions sobre 60 és un 5%. No és una quantitat excessiva. El tema és que, com deia, aquests 3 milions no surten només dels estalvis de les despeses que no hem gastat al final, ni d'aquests més ingressos que hem tingut, que ha sigut pràcticament zero de respecte al que havíem previst, sinó també gràcies a que els impagats i altres temes que han estat inferiors als que havíem tingut altres anys. I això ens ha permès alliberar alguns recursos que teníem retinguts, guardats, per fer front a totes aquestes impagats. La suma de tot, és, com deia, són diverses sumes, al final ens ha donat aquests 3 milions. No és que hàgim deixat de fer res, no? Ni és que hàgim ingressat molt més, sinó que al final són petites quantitats que sumades... Pensa que alguna vegada, ho explico, l'Ajuntament de Vilafranca gestiona al voltant de 40 serveis diferents. 40 regidories, 40 serveis, no són ben bé regidories, però bueno, perquè s'entengui, on hi ha un equip tècnic amb el seu cap de servei i gestiona uns recursos. Clar, dels 40, només que hi hagi una mica de cadascú, al final acaba sent una quantitat important que pots estalviar, no? I ningú es gasta el 100% tot el que té. Bueno, és que a més, legalment no es pot gastar el 100%, més del 100%, per tant, sempre acaba sobrant una miqueta.
Mm-hmm. Clar, i amb tot això que ens explica, el que deduïm també, no sé si sóc molt agosarat en la deducció, qüestió és que aquells impagats que hi havia des del 2008 amb tota la crisi econòmica d'aquell moment, que es van arrossegar uns quants anys, i afegits amb els de la Covid dels anys anteriors, sembla que es van reduint, és a dir, que van millorant l'activitat econòmica?
Exacte. Penseu que fins fa pocs anys teníem impagats per valor de 9 milions d'euros, era una quantitat molt gran. Ara ja estem al voltant de 6, ha canviat molt. Estem parlant d'impagats relatius a impostos i taxes, no estem parlant d'impagats que pugui haver-hi d'altres motius, és que pràcticament l'Ajuntament els grans ingressos que té són aquests, però sempre hi ha alguna quota d'alguna cosa que estem pendents de rebre, que no acabem de rebre, però això ho deixo de banda perquè són temes pràcticament molt menors. S'ha reduït. Penseu que realment on hi va haver el gran problema en la recaptació va ser en aquests anys que comentes, que anaven des del 2010, 2011, 2012, 9 potser també, però bàsicament 10, 11, 12, 13. Aquests van ser els anys difícils per a les economies en general i en particular els impostos, que també se'n van ressentir. No? L'Ajuntament, la majoria d'impostos que cobra tenen a veure amb l'IBI, la taxa de les escombraries. Per tant, aquests són estables. No hi ha massa... Sí que hi ha, evidentment, dificultats a vegades per pagar algun d'aquests impostos, però els impostos que són variables, que tenen a veure amb l'activitat econòmica, és a dir, l'impost de construccions, tu fas una obra, l'obra normalment genera un impost i una taxa, o després també hi ha algunes variables que tenen a veure amb l'activitat econòmica, com dius, per exemple, l'obertura de nous establiments o noves empreses, la instal·lació, això genera també algunes taxes, o també algunes de les taxes que diem que són més o menys fixes, el contribuent ha desaparegut, no? Perquè la crisi econòmica, parlo de contribuents que tenen a veure, són empreses, Doncs algunes d'aquestes empreses han desaparegut perquè s'han tancat o perquè la crisi econòmica se les va emportar, no? I eren quantitats bastant importants. Avui ho mirava i totes aquestes quantitats anteriors a l'any 2017, que encara tenim pendents, estan al voltant de 2,5 milions d'euros que ens deuen. Tot això ho tenim guardat, o sigui, està provisionat, que en diem. Per tant, a l'hora de fer els comptes, tot això ja ho hem descomptat. Ja ho tenim apartat i, per tant, no forma part del superàvit, perquè, si no, ens faríem trampes nosaltres mateixos, no? Guardaríem, diríem que tenim diners que realment no tenim, no? Per tant, aquests sí que els tenim apartats. Com deia, si sumem tot fins a l'any 2022, els impostos pendents de cobrament estan al voltant de 6 milions d'euros. Normalment he de dir que els del mateix 2022, que és aproximadament 1,5 milions, molts és per motius diversos, a vegades hi ha recursos, hi ha revisions, no?, dels imports. Per tant, estem en una situació més o menys, diria, normal en aquests últims anys. Són aquests 2,5 milions antics, que aquests sí que probablement tard o d'hora desapareguin. He de dir que, mira, avui és que justament avui hem tingut una reunió amb l'organisme de gestió tributària, que és qui ens gestiona el tema dels impostos, i ens explicava que, que hem tingut una bona notícia, que un d'aquests contribuents antics ha pagat. Això a vegades diu que ho celebraven, diu, perquè és molt estrany que de repente un contribuent d'aquests, perquè s'ha venut les propietats i a partir d'aquí ha aconseguit els fons necessaris per fer front a tots els seus deutes. No només, evidentment, impostos, sinó altres que tenia. No? Dic, mira, a vegades passen aquestes coses. Necessites que hi hagi una injecció de diners i no pots fer front a les teves obligacions.
Mm-hmm. Hem parlat, doncs, d'aquest tancament de pressupost del 2022 i en el mateix ple municipal d'aquest dimarts passat, la setmana passada, un altre dels punts que hi va haver va ser l'aplicació, vostè ens ho deia, d'una bona part del romanent, dels 3.700.000, doncs 3 milions.
Exacte.
Aplicats en diferents partides. No és tot en un sol projecte, no?
No, és veritat que d'aquests 3 milions hi havia una part que era resoldre uns aspectes que ens havien quedat penjats del 2022. Havíem de... eren temes relativament menors, aquí, però menors que al final sumaven 250.000 euros, vull dir, una quantitat respectable, però tenien a veure molt amb gestions de subvencions i també de partides de funcionament d'algun servei concret, medi ambient, igualtat, o sigui, temes molt concrets que tenien a veure també amb subvencions d'altres administracions. Però després, una bona part van pensar destinar-la a tots aquells serveis que havien quedat una mica justos, no?, en el pressupost aprovat del 2023. Sobretot aspectes de la via pública, no? Aquí s'anaven ben bé 700.000 euros, només en temes de via pública, que en el pressupost havien quedat una mica coixos, però que ja vam dir que quan tinguéssim el romanent, doncs miraríem de complementar i poder fer inversió, no? Millores de carrers, millores de places, de voreres, asfaltats, Aquest era un tema important. I després, doncs, ajudar a diversos serveis a fer front a les necessitats que podien tenir, no? Algunes d'inversió i altres de funcionament. Però bé, una cosa, diguéssim, normal, que jo crec que tothom va entendre, tot i que, evidentment, sempre hi havia la crítica política, perquè, home, gastants ara ja tots aquests diners... Però jo també dic, bueno, però és que si no els gastem ara, què farem? Els tindrem allà al calaix, guardats, quan hi ha totes aquestes necessitats, que podem avançar, que no té res a veure amb les eleccions, perquè tot això, moltes d'aquestes coses faran després, vull dir, no... Com algú, no? Algú va pretendre comentar que, clar, és que ara ho feu perquè venen eleccions. No, no, si tot això no ho farem ara. Vull dir, ara és posar ja la maquinària en marxa perquè tot això segueixi malgrat les eleccions.
Hi hagi qui hi hagi després en el govern.
Perquè són coses del dia a dia.
I a més, tampoc no es destinen a projectes nous, a un projecte nou.
No. Això vaig dir que sobretot això és res. Vull dir res perquè jo crec que el govern nou que hi hagi després de les eleccions ha de poder tenir llibertat absoluta per poder decidir quins projectes nous ha de portar a terme. Per això servim a les eleccions, no?, per fer els nostres programes electorals i també explicar quines són les nostres prioritats i quins són els nostres projectes. Per tant, una mica de marge hem de tenir. Val a dir que no n'hi haurà gaire de marge, però ja aviso. No, però sí que no, com a mínim, hipotecar fent un projecte ara que després algú pugui dir, escolta, però si jo no el volia fer, doncs el tiro enrere i això seria un cos... Que, la veritat, faria una mica de vergonya gastar-nos ara 200.000 euros en un projecte i després que vingui algú i digui, aquests 200.000 euros, res, fora, la brossa. Home, doncs no seria lògic. Jo amb això sí que intento ser molt curós.
Mm-hmm. Hem parlat de números, però també hem de parlar de temes de mobilitat, com a regidor de mobilitat, perquè en el ple també hi anava l'aprovació definitiva de l'ordenança, d'una modificació de l'ordenança de circulació.
Exacte.
Mm-hmm. En relació, i ho dic d'una forma senzilla, dels patinets.
Sí.
Perquè, clar, em sembla els vehicles de mobilitat personal, mm-hmm, que inclouen també patinets i altres vehicles, però principalment aquí parlem de patinets.
No? Sí, exacte. Serà en breu parlo probablement aquesta setmana, es publicarà l'ordenança ja en el... entra en vigor quan es publica, que es diu, no? O sigui, es publica en els diaris oficials. Quan es publica aquesta ordenança ja entrarà en vigor i això significarà que les persones que vagin en patinet doncs hauran de complir bàsicament uns temes que jo dic de sentit comú, no? N'hi ha algun que potser hem tingut una mica de debat, però penso que és necessari. Primer, estem parlant d'un vehicle a motor, no estem parlant d'una bicicleta, perquè la gent ho entengui, eh? Un vehicle a motor. Això vol dir que els motors impliquen tota una sèrie de condicions paral·leles que la gent ha de tenir en compte. És com, per exemple, no implicarà que hi hagi una matrícula, això sí que de moment això no està previst, però sí que hauran de portar casc, hauran de portar assegurança, això és important, no podrà anar un patinet pel carrer sense assegurança, i per tant haurà de complir aspectes relatius a que és un vehicle de mobilitat personal, és a dir, que només hi pot anar una sola persona. Ho dic perquè a vegades jo encara veig que hi ha patinets que hi van dues persones a sobre, i això és totalment il·legal. Bueno, això ja ho era abans, però he de dir que l'ordenança ho reforça, i sobretot tinguem-ho en compte. Per tant, casc obligatori, assegurança obligatòria, una sola persona, velocitat màxima 25 km per hora, això ho diu la llei, tampoc no en descobrim res nou, i sobretot que no poden anar per les voreres. Ho dic perquè també és important, que a vegades hi ha gent que es pensa que el patinet pot anar per la vorera. No. Això, he de dir que malgrat entri en vigor l'ordenança, no sancionarem d'entrada, excepte casos flagrants, però sí que intentarem fer una campanya informativa de parar els patinets, d'anar-los explicant, durant un temps. Ja dic, excepte casos flagrants, perquè hi haurà moments on realment es veurà que hi ha intenció de fer-ho malament. Eh? Pensem que, com que és un vehicle motor i, per tant, ha de complir la normativa de circulació general, no poden anar contra direcció, no poden anar sobre la vorera, sobretot. Ho dic perquè encara en veiem casos que són
així. Ni creuar de cop i volta els passos de vianants.
Per exemple, quan si creus un pas de vianant, has de baixar del patinet. Això és molt important. La gent a vegades es pensa que pel fet d'anar en patinet o en bicicleta poden passar pel pas de vianants. No, has de baixar i caminar, perquè pas de vianants és de vianants, no és de bicicletes ni és de patinets. Dir que els patinets sí que poden anar pels carrils bici, ho dic perquè, evidentment, jo sembla que en aquest cas, jo crec que la gent ho entén perfectament, doncs aquestes coses són les que s'havien d'acabar de regular d'alguna manera.
Uh-huh. Doncs amb aquesta ordenança de circulació modificada, nosaltres que hem esgotat el temps que dediquem a l'espai de la Casa de la Vila per avui dimarts, i com sempre, agraïts per la visita de l'Aurel Ruiz en aquest programa.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.